Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
A veure, un de cada tres joves, un de cada tres joves està enganxat a internet o a les xarxes socials. El 22% dels joves podria estar patint ciberassetjament. Un 22% dels joves. Un 42% haurien rebut missatges de contingut eròtic o sexual no desitjat per part d'un adult. Són només algunes de les dades d'aquest informe Impacte de la tecnologia en l'adolescència que ha fet UNICEF, en el qual ha entrevistat a 50.000 estudiants d'ESO de centres públics i privats de les 17 comunitats autònomes espanyoles. D'aquest informe, del que reflecteix de la fotografia que en fa de l'adolescència i del que en realitat hi ha en el fons d'aquestes dades, en volem parlar amb el psicòleg, educador i periodista Jaume Funes. Senyor Funes, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Despertant una mica.
Gràcies per acompanyar-nos a aquesta hora. No sé si alguna de les dades o la radiografia global que ens surt d'aquest informe a vostè el sorprèn o el preocupa d'alguna manera o ja és el que esperava que sortia en un informe d'aquest tipus.
És el que s'esperava, però continuo preocupant-me una cosa, que és la lectura que fem els adults, que mirem aquestes parts discutiblement negatives, que ho poden ser i ho són en alguns adolescents, i no mirem al fons del tema. De fet, aquest informe parla clarament el que diu, els adolescents viuen en un món que està dominat per les tecnologies de la relació, és a dir, serveixen per relacionar-se, de la informació, és la forma bàsica d'accedir al saber, si és que tenen gana d'accedir al saber, i per la comunicació, per estar connectats entre ells i amb els adults. És a dir, són adolescents d'un món digital, i això el que no acabem d'entendre és que nosaltres, els adults, intentem de continuar educant, i com s'educa en aquest món, en lloc de preocupar-nos per algunes dades, que algunes d'elles poden ser més preocupants, d'altres pues, tenen creuaments o interpretacions que serien diferents, potser de l'alarmisme.
Ara hi entrem en aquestes dades, però clar, agafo el fil del primer plantejament que fa, no? Que és com eduquem en aquest món. Clar, jo d'entrada em pregunto, vostè creu que aquesta enquesta, si l'haguéssim fet entre adults, segurament adults, diguem-ne, per entendre'ns que es moguessin entre els 30 i els 50, creu que aquestes dades serien gaire diferents?
Serien diferents en quant al valor. En quant a l'ús, probablement no. És a dir, els pares, que també parla l'estudi, amb el mòbil mentre es mengen, són clar, probablement tants o més que els adolescents que no deixen el mòbil per mirar o per estudiar. Però el contingut seria diferent perquè en el cas dels adolescents, per exemple, quan utilitzen les xarxes, ells molt clarament els hi pregunten per què. Pràcticament el 100% o el 90% és per tenir amics. Entonces, la discussió és, els adults lliguen i els presencialment i els adolescents només ho fan virtualment? No, han donat una altra dimensió emocional, vital, a la relació de la que ens haurien, entre cometes, d'ocupar educativament. En quant a números, probablement donaré igual, però sempre els estudis amb els adolescents topen amb una pega, que és quin és el sentit d'aquestes dades, que a vegades els adults no saben trobar.
Clar. En aquest estudi hi ha algunes dades, si li sembla, les anem repassant. Vostè mateix sí. Diu que hi ha algunes, diguem-ne, que potser estan o que les estem apropant massa a l'alarmisme, d'altres que realment potser ens hauríem de preocupar. Si li sembla, anem repassant algunes i així les anem situant o m'ajuda a anar-les situant, diguem-ne, amb la magnitud que vostè, que té experiència de tracte amb adolescents des de fa molts anys, ens ajuda a situar-nos.
Quatre dècades llargues.
Per això. Així ens anem situant, no? Per exemple, segurament algunes de les dades més cridaneres, no? Un terç dels adolescents fa un ús problemàtic d'internet i un de cada cinc té un cert grau d'addicció. A què ens referim quan diem que tenim un o que fem un ús problemàtic de l'internet?
Com d'altres coses, l'ús problemàtic és quan està connectat, està fent activitats que són múltiples i diverses, altera els altres àmbits de la vida, els altres aspectes de la vida. És a dir, quan entra una preocupació excessiva per continuar allà connectat, per continuar en relació, per dir d'alguna manera, quan l'adolescent no para de continuar enviant-se als amics, no acaba de sortir d'allò i no se'n va a passeig o no se'n va fins i tot ni que sigui al mòbil al parc o no se'n va a fer una altra activitat. És a dir, quan una activitat distorsiona les altres esferes de la vida i aquest un de cada tres que més són més noies que nois, alteren aquesta vida problemàtica és perquè entra en una certa obsessió altres vivències i altres relacions o activitats.
El món virtual acostuma a satisfer més els adolescents que el món on viuen?
Bueno, presenta més colors o més possibilitats i especialment pels que tenen un món molt en negre, és a dir, per quan la seva realitat vital quotidiana és molt dura, doncs això proporciona altres al·licients o altres felicitats que són reals però que són virtuals. Clar, ells no deixen de ser subjectes que busquen des de la informació fins a les experiències i la vida, la busquen en el món aquest digital. Depèn de com sigui la teva vida presencial, doncs compensa o no compensa el que t'endinsis en aquest món. Només una dada, per exemple, pràcticament el 80% dels adolescents que s'han enquestat aquí estan absolutament insatisfets de l'activitat escolar digital. És a dir, continuen pensant i descobrint que els profes en digital són igual de xapes que en presencial. Per tant, per estudiar no s'aniran a determinats territoris perquè el territori digital de l'escola continua sent molt avorrit.
Però, en canvi, aquest territori digital, al marge de l'escola, sí que acostuma a ser un món, perquè aquesta és una de les gràcies, no?, de les
Sí.
xarxes socials, que és un món que et pots construir pràcticament a mida, no?, com tu vols que sigui el teu món.
Clar, i probablement aquest és una de les dificultats educatives, una de les preocupacions educatives, és a dir, fins a quin món pots construir-te que estàs, que fins a quin punt estàs vivint en un món, la paraula irreal no ho seria perquè ho és real des d'una altra manera, però en un món artificial en el que depens molt, per exemple, per sentir-te bé del que diuen els altres o per sentir la felicitat de que quants likes t'han posat en una expressió o que confons la imatge, la identitat editada, la identitat que acabes construint digitalment, l'acabes confundint amb la identitat presencial. Ja de que és un món molt llaminer en el sentit que té una paleta de color, unes possibilitats de construir immenses comparades amb la realitat i que si la realitat només és gris, doncs t'acaba atrapant com una realitat que l'acabes convertint en l'única real.
Aquest informe, quan es fixa en els hàbits d'ús, el que acaba fent és dibuixar uns adolescents per entendre'ns que estan completament connectats i que tenen el telèfon o la tauleta com a pràcticament el seu principal company. Segurament aquesta dada tampoc ens hauria de sorprendre massa, perquè jo crec que hi ha també molts adults, diguem-ne, que viuen en aquesta realitat, no?, que tenim el telèfon mòbil a mà i quan el tenim a més de 2 metres de distància ens agafa l'angoixa d'on està el telèfon, no? Però, en canvi, sí que hi ha... Digues, digues.
No, sí que haurien de ser honestos els adults, com bé dèieu, moltes vegades quan parlem d'estar enganxat o no enganxat, la pregunta és i el papà o la mama quan triguen en córrer a obrir el mòbil quan senten un missatge que ha arribat al WhatsApp. Però pensant en com ajudar a ordenar la vida d'un adolescent, sí que té sentit que en una casa hi hagi unes certes regles d'ús, per dir, per exemple, alternem una activitat a una altra o estem a la nit a una determinada hora quan no era quan en molt no era del mòbil i era més d'altres artilugis ordinadors, doncs deien a una determinada hora tanca el router i s'ha acabat. No? És a dir, mira, de posar un cert ordre en una vida que per definició és desordre, perquè l'adolescència és una vida raonable, desordenada, i per tant, però que tinguéssim unes certes pautes, més que res perquè al final també passa, i està passant, l'adolescent té un cert hastío digital, un cert fasti digital, també té necessitat de descobrir vides més hippies, per dir-ho d'alguna manera, també necessita que la vida no estigui tota ella regulada per la realitat virtual o digital.
En aquest estudi surt que 3 de cada 10 joves utilitzen el telèfon mòbil més de 5 hores al dia. Són massa hores al dia?
pregunta tant les hores, podrien ser masses, no, no ho sé, però el que em pregunto és què fan aquestes 5 hores, eh? Perquè dintre d'aquests que utilitzen trobarem que veritablement alguns, pocs probablement estan buscant informació, d'altres estan llegint, estan, d'altres estan escoltant música, en realitat estan connectats, però que estan a l'Spotify corresponent, d'altres es passen el dia simplement relacionant-se, estan en connexió, és a dir, les hores poden ser més o menys, i potser per un percentatge com aquest és excessiu, dependria molt de si són nois, noies, en quin entorn estan, però el que és que fan allà, que fan allí dins, dintre d'aquelles
Clar,
5 hores,
una de les
perquè estar
respostes...
connectats,
Acabi, acabi,
poden estar
perdona.
fent moltes coses,
Una de les
no?
respostes que donen és que una de les coses, una de les motivacions que els porta a estar connectats és el fet de no sentir-se sols. Als adults, a vegades, per exemple, ens sorprèn que pugui ser bastant habitual en reunions de joves, no? Que puguin estar, no sé, doncs en un banc, no? En un parc, en una plaça, que puguin ser 7 o 8 i que dels 7 o 8 com a mínim n'hi hagi 5 que estiguin pendents de la pròpia pantalla. No? I que en lloc d'estar parlant entre ells, diguem-ne, com a grup estan junts, no? I són el grup d'amics, però un cop estan junts, cadascun d'ells busca refugi en el telèfon mòbil. Això vist des de fora, i sobretot vist des del món adult, és xocant, diguem-ne, no?
És xocant, sí. A veure, hi ha dues coses. Algunes, diguéssim, poden ser més educables o més o hem de pensar més en sèrio com podem influir. D'entrada, recordem que són adolescents i, per tant, que un adolescent, en general, per definició, necessita estar entre iguals perquè necessita sentir que no és estrany, que no és raro i, per tant, un adolescent sempre és un personatge enganxat a un grup d'amics, d'enemics, de relacions, de vivències. L'altra és que els adolescents han après, bueno, d'una manera molt automàtica, a viure en diverses dimensions i, per tant, que quan estan en el banc, estan junts entre ells, se senten acompanyats, moltes vegades estan enviant missatges digitals entre ells mateixos, eh? Però moltes vegades estan compartint altres dimensions, estan en una altra, en la part darrere diguéssim, del món virtual, connectats mútuament a una realitat que estan compartint i poden estar comentant, jo què sé, des d'una sèrie fins a ficant-se tots amb un amic que no està allí. És a dir, que tenen més dimensions de la relació entre iguals que les que sovint tenim els adults dintre d'unes vides que, dic, necessàriament viuen en relació.
El món digital als adolescents els permet portar al màxim allò que tota la vida han volgut els adolescents, que és desconnectar dels pares i portar-ne una vida una mica aliena.
De fet, això és el primer problema que es va produir quan els adults que sempre anem darrere, sempre anem tard en aquest món, ells van descobrir que aquest món, els adults d'un moment ni tenien idea, a més sempre els preocupava i durant molt temps el món digital virtual va ser un món que els adolescents percebien com a només seu i venien a dir, no, aquí els adults no s'enteren, no entren, per tant van construir un món com a molt propi i de fet s'ha anat produint al llarg del temps conforme apareixien xarxes més potents i més positives per ells, cada vegada que els adults entrem en una determinada xarxa seva els adults acaben fugint. Va passar amb el Facebook, per exemple, abans va passar amb el Twenty, després va passar en aquest moment, òbviament, amb el Twitter, i en aquest moment comencen a desconnectar-se molts d'ells d'Instagram des que el tenim connectat o colonitzat els adults. Per tant, el món digital sempre és un món en el que ells acaben percebent que els adults no ens acaben d'aclarir, per tant, que poden viure una mica més al marge del món dels adults.
És preocupant o ens hauríem de preocupar, per exemple, com a pares, aquells que un dia descobreixen amb horror que el seu fill va crear un compte oficial al qual li va dir al seu pare i a la seva mare: jo sóc aquest, busca'm i troba'm i segueix-me, que no hi haurà problema. I després resulta que el compte de veritat és un altre, que no porta el seu nom, que no porta el seu nom real i en el qual, evidentment, no li ha dit ni al pare ni a la mare, que el segueixi.
Primer, els adults haurien de demostrar interès per aquest món, no preocupació, interès, és a dir, deixar-se donar lliçons, que t'expliquen coses, posar cara d'espanto perquè ells diguin, mira, mira que va, mira la mare, com la hi preocupa. Dir, que ells vegin que nosaltres mirem aquest món, simplement com a persones que estan en aquest món i que tenim la curiositat i l'interès que hem tingut sempre també per les coses que no ens agrada que acabin fent. Òbviament, tots els adolescents expliquen, com deia alguna adolescent, adolescent fa temps, jo li explico tot als meus pares, però en cometes, deia ell en aquell moment. Bueno, hi ha sempre coses que ja sabem, que no ens explicarem, però que les sabrem de saber mirant la cara que posen i mirant amb qui relacionen. I amb... En el món digital, el cas que bueno, tot bon adolescent, l'estudi també ho diu, té més d'un perfil. I ja, entonces, tu quan dites, ah, em deixes per a l'Instagram? Doncs sí, clar que em deixen, però després ja tenen un altre perfil al qual tu no accediràs, però hem de saber-ho, perquè no dient, ah, mira, el meu fill només fa aquestes coses. Bueno, només fa aquestes coses que són les que tu veus, però si poses l'orella probablement descobriràs que està fent altres coses i simplement ell el veurà que bueno, que li deixes estar, però que no deixes de ser una persona que està darrere per quan aparegui la dificultat o que sigui, però hi ha una part d'aquests contes que seran simplement només seves i en el que els adults no podem entrar a fisgar, però és que és així i sempre ha estat una part de la informació que nosaltres la sabíem indirectament només, ja dic, per les cares o les paraules que deixaven caure.
Aquesta distància entre els adults i els adolescents en aquest món virtual, o fins i tot el fet que puguin tenir aquests perfils, no? Que no estiguin a l'abast dels pares... també acaben tenint una altra conseqüència, que és que al final els pares o els familiars perden l'oportunitat d'ajudar els joves quan en aquestes xarxes la relació que aconsegueixen tenir no és sana o pot arribar a ser problemàtica. No? Per exemple, en aquest estudi es recull que l'experiència dels propis adolescents a les xarxes socials en un 25% gairebé dels casos en algun moment els hi ha provocat sensacions com la por, en un 20% angoixa, en un 28% inquietud, i sí que és veritat que segurament en aquesta distància l'adolescent perd la xarxa de la família, no? O dels pares de manera directa per gestionar aquestes situacions.
Que, però és que en aquest món, si alguna de les coses que fa temps ha anat demostrant, diguéssim, en la lògica educativa, és la immensa soledat en la que els adolescents sovint es troben. És a dir, en el món simplement purament informatiu, sabem fa temps, ja sabem que un adolescent quan vol saber alguna cosa consulta els amics, després a internet, que és el mateix perquè estan tots igual, després a altres adults que siguin de confiança i després acaba consultant els pares. Aquesta seqüència, nosaltres ens hem oblidat de pensar i com tindrem bons tutors, bons educadors, bons pediatres que estiguin a prop i com els adults posarem aquesta cara de mira si vols aquí estic perquè ells vegin que no se senten sols. El món aquest digital, que el propi estudi el que demostra és que s'ha agrandat encara els territoris en els quals estan sols. És a dir, el preocupar-nos només de l'alarma en lloc de saber amb una certa curiositat continguda que fan o no fan, acaben, aquest món no ens l'acaben explicant. I seria raonable que quan se senten malament poguessin explicar algú que sí, un bon tutor, un bon educador, alguna persona que està pròxima, algun d'un espai, en fi, el monitor, qui sigui, poguessin dir, mira què m'està passant. Més que res, perquè probablement la seva proporció de preocupació és molt diferent de la nostra. Probablement amb elles no els preocupa exactament igual que nosaltres. Però el que no podem mantenir és que també en el món digital estan sols. És el que ens ho hem de pensar en sèrio. O sigui, els hem deixat molt en el món presencial, molt sols sovint, en el món digital moltes vegades estan totalment orfes.
Però com els podem ajudar, els adults, si som molt més neòfits que no pas ells en aquest món digital? No, al final, una de les claus de l'educació, no, també és el model o l'exemple, no, que són més enllà de que la rebel·lia de l'adolescència vulguin trencar-lo, no? Però una de les coses que una de les claus educatives que tenen els adults, els pares respecte dels fills, és aquest model o aquesta experiència de jo per aquí ja he passat, amb això potser et puc ajudar, però no, això no passa en el món digital, en tenen molta més ells que no pas nosaltres.
Sí, però hi ha una cosa que, òbviament, sempre aniran per davant, sempre, fins i tot les noves generacions que ja han crescut en aquest món digital, quan siguin pares, sempre els seus fills, filles, sempre estaran una mica més allà. Entonces, en aquest món que ja no és tan senzill com traspassar el model social a uns que venen darrere, sinó construir amb ells el nou model en el qual has de viure, hi ha dues o tres coses que nosaltres continuen sent imprescindibles. D'entrada, en una actitud en la que deixes donar lliçons. Això costa molt pels adults tenir un marrec allà que a sobre t'intenta explicar la vida quan tu li podries dir aquella història. Mira, jo he passat per aquí, però que és la pitjor cosa perquè comença a dir, ja està, per les batalletes corresponents, no? Però deixar-se encuriosir-se per aquest món, perquè ells vegin que en alguna cosa, entre cometes, ja sap més que el seu pare. Però després hi ha una altra història en la que, com bé dèieu, hem oblidat. Ells necessiten saber què pensen els adults. Necessiten tenir valors de referència, és a dir, no necessiten una mare espantada per ai, mira quina foto estàs posant i mira aquest noi i com t'agrada això. No necessiten aquesta, però sí necessiten una mare o un pare que posi el valor dels afectes, dels sentiments, dels petons, que pugui dir, pues jo m'ho passava bé amb els nòvios que vaig tenir o amb el pare estant al banc i fent això. És a dir, que vessin que nosaltres tenim un criteri de vida que serveix també pel món digital, perquè ells, és a dir, no és un... Fixa't que en gran part el tema de digital moltes vegades quedem atrapats en les imatges o en les conductes i no eduquem en el rerefons que hi ha darrere la pantalla, els valors, les vivències, les experiències humanes que hi ha darrere, que són infinitament molt més problemàtiques, si és que són negatives, que la pròpia imatge o la pròpia relació.
Clar, segurament el problema també quan apareixen informes com aquest és que acaba generant una sensació entre els adults de desemparament dels fills i d'incapacitat de poder-los ajudar en una cosa que tu no coneixes, no? Quan un llegeix, per exemple, no ho sé, que un 10% dels menors ha rebut a través de les xarxes o d'internet o dels videojocs una proposició sexual, no? Per exemple, per part d'un adult, o que sí. L'11% han patit pressions per enviar fotos o vídeos de contingut sexual d'ells mateixos, no? O que el 40% han rebut algun tipus de contingut sexual o eròtic, no? I aquí es genera aquesta sensació de això està fora del meu abast, està fora del meu control i està afectant el meu fill o la meva filla, no?
Sí, però és que, llegida així, com bé dèieu, ens col·loca l'alarma on no es l'hauria de col·locar, perquè, per exemple, en totes les dades que dèieu, pues, com a mínim, un de cada tres, dic com a mínim perquè en aquest tipus d'estudis els adolescents amaguen moltes vegades determinades contes, però com a mínim un de cada tres ha vist videoporno. Llavors, nosaltres diem, hòstia, i ara què faig jo per aquesta història? Pues el que has fet sempre, és dir, el que tu no pots fer és pensar que l'educació de la sexualitat te l'ha de fer les pantalles, és dir, ara tu no pots negar que el teu fill, per moltes censures que intentes posar, sap més d'imatges, diguéssim, de sexualitat que el que tu estem. Però com garanteixes l'altre? Com garanteixes que hi ha un entorn al qual li adoraran a descobrir els efectes, els sentiments? Com tindrà altres influències que li permetran construir la sexualitat? Perquè aquest un de cada tres, un de cada quatre, o un de que sigui que han enviat una foto, la pregunta no és... aviat això, que la pregunta és descobrir com li afecta, descobrir si veritablement allò que jo interpreto com una foto hipersexi en realitat a l'adolescent passa, no se sent així. Jo ahir mateix ajudava una noia que mirant la foto que ella posa al WhatsApp, un deia, mare meva, però és la meva percepció perquè pues, ella la mira, la veu i no té aquesta actitud sexual eròtica que moltes vegades atribuïm. Som nosaltres el
però
que a
passa,
vegades
passa molt,
de descobrir...
passa molt amb els adolescents, no? Que sovint et diuen, no, mira, ostres, mira el teu fill o la teva filla o un nebot o una neboda, mira quina foto ha posat, no? I nosaltres li donem una càrrega sexual a la postura una mica que fa, no? O el que sigui, que segurament aquell jove o aquella jove no li ha donat en cap moment.
Ni la té ni li ha donat i a més com que encara no s'ha tornat un vell sexualitzat, per dir-ho, ni tan sols imagina que els adults l'interpretem així. Vindria a dir, ai, que bé, sou una sèrie de gent pervertida, vindrien, si ens escoltessin en la nostra lectura. Que, també cal tenir en compte que moltes vegades les seves paraules, les seves imatges, estan destinades voluntàriament a provocar l'adult, és a dir, que estan destinades justament a provocar-nos aquesta incertesa. Però ja dic, nosaltres col·loquem continguts que no hauríem de col·locar i ens oblidem de descobrir el darrere fons, els sentiments, les emocions, les vivències, que sí que hi són i que sovint els pertorben més.
El món dels videojocs ens hauria de preocupar una mica més que no pas aquest món de les xarxes socials i dels missatges. Ho dic perquè 6 de cada 10 adolescents, els videojocs són el principal entreteniment. La meitat juguen a jocs que no són aptes per la seva edat. Molts d'aquests jocs són absolutament immersius, aquest sí, no?, en un món que és completament aliè a la realitat. És un paradigma diferent al dels videojocs, el que hem estat comentant fins ara?
Fixeu-vos aquí com en el tema d'aquests jocs digitals hem anat evolucionant, perquè, per exemple, aquesta mateixa expressió que ara fèiem servir dels videojocs és una expressió absolutament trasnotxada, perquè des de quan d'alguna manera estaven jugant amb imatges i amb vídeos que apareixien allà. Sempre ens ha preocupat i té variables que preocupants, però hi ha 3 o 4 coses en les que hauríem de tornar a pensar. Primer, són jocs. Com bé deia, recordo algun text de gent experta en videojocs, en jocs online, en jocs digitals. Venia a dir, home, si un xaval estigués tot el dia jugant a pilota al pati, també dirien que té un problema de joc, no? O si estigués tot el dia jugant a no sé què, també dirien que té un problema de joc. Per tant, sempre hem de parlar de proporció i de dosis. Però sí que té aquesta... bueno, després van dir, per exemple, és que són passius, no? I després van inventar tots aquests anguis i companyia que jugaves, però en realitat estaves bellugant. Després van dir provocarà aïllament, i després han comprovat que en realitat juguen 50.000 de jocs diversos. I, per tant, centrem-nos. Certament, hi ha alguns nois i noies que fan massa temps dedicats a aquesta història. Però d'altres, majoritàriament, el que fan és fan una activitat, primer, que és de joc, en segon lloc, que provoca una gran quantitat de relació, jo que he tingut nets i que quan, en els múltiples confinaments el net més petit de colònia sempre l'iPad per jugar al Fortnite o Fortnite que es corresponen, jo l'observava i en realitat estan parlant, hablen, després fan una certa projecció de futur, adquireixen habilitats diverses. Està enganxat, com a tantes coses, ve a ser quan tu et sents malament si no estàs fent aquella activitat. I que el veritat ens han de preocupar és quan tota la felicitat pot passar per una activitat d'aquest estil.
Segurament però el problema si amb els videojocs diversa... no, és que també hi juguen molt o hi juguem molt els adults i a vegades un adult que jugui molt a videojocs de cop i volta es pot veure una mica astorat de pensar que el seu fill adolescent pugui estar gaudint d'allò mateix, no? Perquè es sembla complicat, diguem-ne, que un món virtual tingui la mateixa capacitat d'agradar a un adult de 42 o 43 que un jove de 16, no? Perquè passa amb el món del videojoc, no? I en la nostra concepció és difícil que una cosa que agrada... Segurament és de les poques coses que un cop fet es pot agradar per igual a un noi de 15 que a un senyor de 42, diguem-ne, no?
I podrien, fins i tot, poden jugar junts. Vull dir que no. És a dir que no. Però és que el Saúl sempre aquesta cosa, sempre hem entès que jugar era perdre el temps en lloc d'un territori educatiu. Durant molts anys van tenir que reclamar, s'aprèn jugant i hem tingut que reclamar el joc com a territori de la infància. Ens passa si el joc és un joc que per nosaltres, a més, no dominem, però ja li comença a mirar la manera. Si a més és un lloc immersiu en el que no estàs veient a ningú, però en realitat està connectada amb no sé qui, ens acaben entrant més preocupacions. Allà, bueno, hi ha programes didàctics preciosos, per exemple, per com calcular la paràbola a partir del Fortnite i com el personatge ha de valorar com caure en una illa o no. És a dir, hi ha multiplicitat de possibilitats d'aquí. Però sempre li acabem veient, està jugant, està perdent el temps, a més és un joc en el que no aprèn res. I les dues coses són falses.
No m'agradaria acabar aquesta conversa amb en Jaume Funes sense demanar-li, per la seva vessant com a educador, el govern espanyol ha aprovat aquest canvi, un altre canvi, anèssim canvi, en la manera en com s'ensenya, en aquest cas als instituts i a les escoles de secundària. A casa nostra s'acaben els exàmens de recuperació, això de repetir curs ha de quedar com una cosa absolutament excepcional. Es podrà tenir el títol de batxillerat amb una assignatura suspesa. És una bona idea fer tot això o els estem fent la vida massa fàcil als estudiants de secundària, als adolescents?
Nosaltres tenim un problema greu, molt greu. Fa temps de distància entre el món adolescent i el món acadèmic de la secundària. Aquest és de les crisis del sistema educatiu periòdiques, aquest és la més grossa. És a dir, que el món de l'escola i el món dels adolescents estigui tan separat. El conjunt d'aquestes coses que apuntava ara molt ràpidament, la major part d'elles tenen sentit i no tenen res a veure amb l'esforç, perquè l'esforç no és allò clavar els colzes, l'esforç és implicar-te activament en una cosa que li has descobert el sentit, és dedicar-te tu activament a aprendre, a buscar les respostes, és a dir, permetre que l'alumne veritablement faci el seu recorregut d'aprenentatge de manera activa. Però la repetició, Catalunya tenia un veritable drama, es repetia o repeteix per criteris canviants, que han anat canviant el temps, molt, molt acadèmics, en lloc de valorar quan convé o no convé, que en el cas d'un adolescent continua amb el seu grup o canvia, quan convé o no, si el curs que ve a aprendre d'una manera o d'una altra. És a dir, nosaltres som un territori en el que l'informe sempre tenia un gran problema, que és com trobar que el número d'adolescents de 15 anys estigués fent el curs corresponent. Quan les assignatures o no, és que clar, a mi honestament em sembla antidiluviano, perquè a aquestes alçades de la vida parlar d'assignatures i no parlar d'àrees de coneixement, d'integrar sabers, de com saber que la geografia s'aprèn a partir de la història, i la història necessita llenguatge i que el llenguatge necessita càlcul matemàtic, no integrar aquestes matèries i estar parlant encara de profes d'assignatura que someten els adolescents a una manera d'empollar seqüencialment, doncs pues no ho sé, i el del batxillerat o no, el que ens hauríem de preocupar és que quin percentatge en aquest moment, quin percentatge tenim de noies adolescents medicades amb diazepam, per dir-ho d'alguna manera, per suportar l'angoixa que comporta la pressió del resultat. En funció de la universitat, en lloc de pensar en un territori que ja no és obligatori, però és un territori en el que el construeix les ganes al llarg de la vida de continuar aprenent. Passar amb una assignatura o no, pues és un pur tràmit administratiu.
En Jaume Funes és psicòleg, és educador, és periodista i és un gust escoltar-lo. Moltes gràcies per aquesta conversa avui al matí a Ràdio Estel.
Gràcies, fins la propera.